El santcugatenc José Fernando Mota és historiador i està diplomat en biblioteconomia i documentació, a més de ser investigador i escriptor de llibres i articles centrats en la Segona República, la Guerra Civil i el franquisme. Recentment ha publicat Els ultres de la penya ibèrica, futbol, espanyolisme i violència a Barcelona. I avui passa pel Connectats. José Fernando, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest últim treball, que no abandona, evidentment, l'interès per la història, se centra en una penya futbolística, la primera penya del Real Club Esportiu Espanyol. Què et porta a parlar d'això?
Pues això em porta un llibre anterior que havia fet, que era sobre la història de l'extrema dreta a la Barcelona de la República, Viva Catalunya Espanyola, tenia un nom que era la seva proclama de molts grups d'extrema dreta, i allà sortia molta gent que havia pertanyat, o, bueno, que havia estat membre d'aquesta penya ibèrica. I llavors això és com una preqüela de l'anterior llibre, perquè dic, bueno, em posaré a investigar aquesta gent d'on sortia, i arran d'una proposta que em van fer, unes xerrades que tenia que fer a Reus, doncs em vaig posar i bueno, va sortir aquest llibre, que clar, jo venia d'estudiar a l'extrema dreta, però vaig topar amb el futbol, i m'he donat compte que el futbol és una cosa brutal, perquè jo crec que és un llibre que ha tingut molta més repercussió, per exemple, que l'anterior, que era un treball de més abast, perquè hi ha tots els grups de l'extrema dreta a la Segona República. En canvi, bueno, també li va caure el Covid al mig i tal, i va passar més desapercebut. I en canvi aquest, al tocar el món del futbol, doncs entrevistes, xerrades i tal, doncs moltes més que l'altre llibre, de lo que també estic content. Però vaja, que el meu interès no era el futbol, sinó que era l'extrema dreta, però vaig topar que aquest grup d'extrema dreta va començar com una penya del Real Club Deportivo Español.
Parla'ns del naixement d'aquesta penya i del que la definia.
La definia el seu espanyolisme, el seu ultraespanyolisme, i l'altre vessant, que és el seu anticatalanisme. Llavors ells van aprofitar el futbol com fan ara els grups. Jo m'he topat que estudiant aquest, que és una penya que neix l'any 1925, vaig trobar que moltes semblances amb el que són les penyes dels hooligans i els ultras a molts dels estadis d'avui, perquè tenien una actitud agressiva, es barallaven amb els contraris, utilitzaven l'esport per fer política, en aquest cas per fer espanyolisme, per defensar les seves idees d'extrema dreta. I bueno, es reunien en un fons, anaven agrupats als camps, moltes de les coses que actualment fan les penyes aquestes ultras, no? Llavors ells són un grup d'extrema dreta que ve sobretot del món del carlisme, però del carlisme més dissident, i es fa en un moment que és la dictadura de Primo de Rivera, que en principi és un període que els afavoreix perquè estan d'acord amb moltes de les coses que fa la dictadura, però ells voldrien anar més enllà de lo que va la dictadura. I llavors utilitzen el Real Club Deportiu Espanyol, en aquest cas. Bueno, llavors el llibre explica una mica com es forma el tòpic del Barça catalanista, l'Espanyol espanyolista, per què neix aquesta rivalitat i per què es consolida, sobretot a partir de 1918 i tal, com a un contingut polític dels dos equips. I llavors ells aprofiten aquest, és a dir, hi havia gent de l'Espanyol que no era espanyolista, que eren que fins i tot era lliga o catalanistes, però aquests són els que se senten, ells deien, nos sentimos política i deportivament espanyolistes.
Així, s'ha d'entendre que la política neix fora del que és l'esport o de la pràctica del futbol i es trasllada als estadis o com s'ha d'entendre això?
La política i l'esport sempre han estat lligats. A mi em fa molta gràcia quan surt algú dient no han de fer política a l'esport. Això és normalment ho diu un que, perquè ells també ho deien en la seva premsa, que és sobretot gràcies a una premsa que tenen molt agressiva, que ha pogut reconstruir la seva història també, ho deien, no s'ha de fer política a l'esport, però referien a que els catalanistes no fessin política amb el Barça. En canvi, ell ho feia a l'espanyol. Llavors, en el moment que el futbol es converteix en un esport de masses, en un fenomen social, que sobretot és a partir de 1920, quan la selecció espanyola guanya la medalla de plata a les Olimpíades d'Anvers, és el moment de més popularització de l'esport com a públic. O sigui, ja venia com a esportistes, com a gent que practicava, ja ha anat creixent. Però llavors, clar, en el moment que això és un fenomen de masses, pues, evidentment hi ha un contingut polític. I a qui vol donar-li contingut polític a aquest espectacle? Això passa amb tot, passa amb la música, passa qualsevol cosa que tingui una rellevància social, pues, té una rellevància política. Llavors hi ha el que l'aprofita per defensar les seves idees, aprofita el món de l'esport.
I què és el que ens ha quedat en l'actualitat dels comportaments que tenien aquestes penyes en el seu origen?
Bueno, aquest grup durant la Segona República ho va passar malament, clar, van veure que la seva defensa d'una Espanya unitària quedava desmuntada amb la Generalitat i l'autonomia de Catalunya, la seva idea de, bueno, aquests no eren molt de missa, però també l'estat laic, doncs acaba amb la separació d'Església-Estat, amb molts grups d'extrema dreta els suposa també un cop molt dur. Però clar, després arriba el franquisme i molts veuen en el que tant havien lluitat, ho veuen representat en aquest nou règim, no tots, perquè llavors per aquesta gent alguns ho van patir, perquè va venir gent que va ser assassinada al 36, gent que va morir al front, però els que van sobreviure van veure triomfar les seves idees. Ara, que això es traslladés al futbol actual, no, jo crec que són contextos molt diferents. Les actuals agrupacions aquestes de penyes neixen als 70 a Anglaterra, als 80 aquí, i malgrat que reprodueixen models com el de la penya ibèrica, no el tenien a la penya ibèrica en el cap perquè ni la coneixien, ni el que havia fet aquesta gent en el món del futbol. Però és curiós que reprodueixin els mateixos models.
A tu t'agrada el futbol?
A mi m'agradava més abans el futbol, però actualment s'ha convertit en un negoci absolut i estic molt més enganxat molt del món del futbol. M'agrada el mundillo a l'entorn del futbol. És a dir, prefereixo anar als bars al voltant d'un camp de futbol abans de que comenci el partit que el partit en si mateix. O anar, com ha anat alguna vegada, al camp de l'Europa o a camps d'equips així no tan professionals, on es viu aquest ambientillo.
Històrics,
no? Sí, que es viu aquest ambientillo de futbol i que pots prendre una cervesa i que no tens la policia a la porta tal, i que no estàs rodejat de guiris, que l'última vegada que vas anar al camp del Barça, que semblava un espectacle més. Llavors jo estava allà al camp i només hi havia turistes al voltant, no? Llavors aquesta part del futbol, jo la veritat que jo era molt seguidor de l'Atlético Madrid, perquè jo soc de Madrid, i havia seguit molt l'Atlético Madrid, i cada vegada que venia aquí anava a veure, i he anat a finals de Copa, però els últims anys ja això s'ha convertit en un absolut negoci i no m'interessa gens.
Has practicat esport alguna vegada?
No, la meva religió em prohibeix practicar esport. Des de que vas deixar l'institut, jo crec que no, algun partit de costellada i prou. No.
O sigui que gimnàstica, la signatura de gimnàstica era un suplici per tu.
Era bastant dur per mi. A mi m'agradaven els partits de costellada amb els companys, però tampoc corre molt. Era dels que estava, jo que li deien, de palomero, i només baixava quan ens ficaven un gol a nosaltres.
I quines aficions tenies quan eres petit?
Quines aficions? Bueno, és que quan eres petit o jugaves al futbol eres un autèntic marginat. Llavors, jo passava el dia al carrer pues, jugant a futbol, després era el Hyperman, el Madelman, aquestes coses que han desaparegut. Bàsicament, jo feia vida de carrer. Jo vivia a Moratalat, que és un barri popular de Madrid, i jo, clar, avui quan veig que els xavals davant de les pantalles, no vull semblar un iaio, però, clar, jo he viscut una infància diferent. Jo em passava tot el dia al carrer fins que sortia la meva mare al balcó, José, sube a cenar, i pujava, i em coneixia el barri amb 12 anys anava de punta a punta, anava amb el cinema, les sessions aquestes dobles, anava a la biblioteca, m'agradava molt llegir també, m'agradava molt el Tintín, Asterix, els còmics, Mortadelo i Filemón, los cinco investigadores, los cinco, los investigadores, i llegia molt també. Però clar, bàsicament feia vida de carrer, per això la cançó que acomiadarà el programa fa referència al carrer.
Ens ho expliques. Per tant, tu quan arribes a Sant Cugat, quan arriba la teva família a Sant Cugat?
El 1981. Un 11 de setembre era una diada que arribava.
Quan Sant Cugat tenia, si arribava,
Sant Cugat tenia 29.000 habitants.
Sí, no arribava als 30.
Sí, que jo ara, si fessin com els clubs de futbol, que quan van morint els socis vas guanyant números d'antiguitat, tindria un número baix a Sant Cugat.
I vas anar a institut, a escola, aquí a Sant Cugat?
Bueno, el primer va ser un impacte brutal, perquè jo vaig anar-hi al Joan Maragall, però jo vaig arribar allà, que vaig fer només 8è, i resulta que el Joan Maragall estava en obres i ens van enviar a Collserola, a Campuig, a la ciutat de los muchachos, que deien. I clar, jo venia d'un barri de blocs a Madrid, on vivia jo era un bloc de 9 pisos, i acabar a fer el col·legi al mig del bosc a Collserola, doncs va ser un impacte per mi. I va ser un impacte també perquè just en aquell moment hi havia un projecte pedagògic nou, hi havia un professor que es deia Domingo, que no fèiem exàmens, tot ho fèiem per l'assemblea, bueno, i va ser arribar, i jo a Madrid sempre he anat a col·legis públics, però a Madrid era don Nicolás, don tal, i aquí arribo i em trobo un tio en xandall que em diu, ah, tu eres el nuevo, vente, que vamos a jugar a futbol, i resulta que era el professor, al mig de la muntanya. Llavors, per mi tot això va ser un impacte brutal, jo dic, la meva politització va començar en aquests moments, bueno, va ser delegat de classe i aquestes històries, però sobretot, ja dic, per mi va ser un any d'impacte. El català, clar, jo venia a Madrid, i el Paco Carbó, que llavors era professor, crec que era que començava llavors com a professor, ens va enganxar la meva germana i a mi i a uns altres, i els primers mesos de pati me'ls vaig passar fent català perquè poguessin, perquè en tres mesos estaves ja emprenies i tal, no? Llavors va ser un canvi tan brutal, però per mi molt positiu, la veritat. O sigui, per mi, aquell any, jo el considero, i el Domingo, que estava com una cabra, el professor aquest, el considero com una de les persones que m'ha impactat en la meva vida.
I escolta'm una cosa, no sé si t'has dedicat mai a la política de partits de manera activa. Sí. Ara que parlaves, sí?
Sí, jo he tingut he tingut militància, primer Iniciativa, després Esquerra Unida i Alternativa. De fet, vaig ser candidat a l'alcaldia per Esquerra Unida i Alternativa.
Quin any?
El 99, 1999. Passa que em van votar el 2,8%, em sembla.
No ho recordava, eh?
Sí, pues jo sí que ho recordo. I vas tenir una... O sigui, i continuo estant polititzat, lo que ara no milito en partits polítics, però sí que vaig entrar en la Joventut d'Iniciativa, després van marxar Esquerra Unida d'Alternativa. Jo diguem-ne que hi ha una figura política que també em va impactar, que era Julio Anguita. I llavors, arran de conèixer, bueno, quan va començar Julio Anguita com a figura política, doncs jo em vaig lligar al projecte, que primera Iniciativa, després era Esquerra Unida, no?, aquí a Catalunya. Perquè jo considerava anarquista i tal, perquè el Domingo que era molt anarquista, no? Però just a la universitat, a més, que és un altre moment de politització, el primer any que vaig entrar a la universitat vam estar, em sembla, 3 mesos de vaga, vam ocupar el rectorat i jo acabava d'entrar a la universitat. Llavors, clar, tot això, pues, clar, va fer un bagatge polític que em va decantar, ja dic, ara no milito políticament, però soc delegat sindical per CGT, dic, o sigui, que sempre per mi és fonamental la política i la lluita pels drets socials i en això estem.
Tenies molt clar que et volies dedicar a la història?
Sí, jo sempre quan veig ara els meus nebots, no sé què vull fer... Jo vaig tenir a 6 CDGB un altre professor, que no me'n recordo com es deia, que em feia història, i jo vaig dir, jo vull fer història. I des del primer moment vas tenir claríssim, vas fer tot el BUP i el COU, que era llavors, pensant que faria història, i sí, quan vaig començar a la universitat, doncs vaig fer història, sí.
Però en canvi també vas fer una altra formació que té a veure amb el món de les biblioteques i la documentació, que és el que et dediques professionalment ara.
Sí, perquè bueno, jo d'història només tens una sortida, que és ser professor, bàsicament. Vas provar una setmana de substitut i vas dir, no, aquest no és el teu camí. Llavors te queden altres camins, doncs són aquests. I vaig començar a treballar primer al Club Muntanyenc, a portar la biblioteca, el butlletí, i després a la Biblioteca Borja, als Jesuïtes de Sant Cugat, també a la biblioteca. Quan aquest període es va acabar, perquè van decidir els jesuïtes tancar la biblioteca, perquè deien que no donava diners, dic, bueno, si em presenteu una biblioteca que doni diners...
Però era fantàstica la biblioteca.
Seria fantàstic. Llavors, clar, jo no tenia la carrera, i si tu volies treballar de bibliotecari, tenies que tenir la carrera. Vaig treballar a l'Arxiu de Comissions Obreres, també, i mentrestant vaig fer, amb 41 anys, vaig començar la Diplomatura de Biblioteconomia, que després tampoc m'ha servit, perquè jo sóc auxiliar de biblioteca, que per ser auxiliar de biblioteca amb el BUP, amb secundària ja tens, però bueno, estic en el món aquest dels llibres i tal, i bueno, em va servir pues, per tenir una formació.
Clar, perquè a part de la feina, tu has escrit aquest llibre que hem començat a explicar, però també n'has fet d'altres, sempre vinculats a aquestes èpoques, la Segona República, la Guerra Civil i el franquisme. Què és el que t'ha cridat l'atenció d'aquesta etapa de la història d'Espanya?
Bueno, a mi és una etapa que em sembla més interessant, en la que es van posar en marxa uns projectes que ens podrien haver portat a un país diferent, en com això va ser reprimit durament i després la resistència que va haver-hi també a això. Llavors jo primer he treballat sempre temes de Sant Cugat, perquè la tesina la vaig fer com a cosa fàcil, doncs vaig fer la Segona República, la Guerra Civil, el primer franquisme a Sant Cugat, que és un tema que no ha abandonat, que vaig publicant actualitzacions en el blog i que algun dia faré una nova edició, perquè d'aquí va sortir un llibre, però ja el 2000, em sembla que era. I Llavors, de fer-lo a nivell local, pues, veus també unes realitats, a més era un tema que no s'havia estudiat mai aquí a Sant Cugat. I a mi em cridava això, tots aquests moviments, des dels moviments sindicals, els moviments polítics, el moviment democràtic, el haver assolit una democràcia de forma pacífica, els conflictes que va haver i aquestes possibilitats, i també m'atreia pues, la part dura de com això acaba fatal, perquè tenim una dictadura de 40 anys. I llavors, al principi em vaig dedicar a coses d'història del moviment obrer, perquè com treballava a l'Arxiu de Comissions Obreres, doncs ho tenia fàcil per documentar-me, perquè un tema que m'atreia, la resistència dels treballadors i com s'organitzen, i més perquè ara sembla allò, dius, oh, no, és que no em mouré, que em faran fora, dic, no, però és que en el franquisme, si et movies, et feien fora i t'anaves a la presó, i aquesta gent, gràcies a la seva lluita, tenim uns drets laborals i sindicals que se s'han adquirit gràcies a la lluita d'aquesta gent. Però a mi m'agraden molts temes, llavors pues, d'aquí vaig canviar a l'extrema dreta, perquè estudiant, tinc un llibre també sobre un espia que van assassinar a Barcelona, que va ser amb el Javier, i aquí sortia gent de Falange, i llavors d'aquí em vaig tirar a l'extrema dreta, perquè, no sé, jo no entenc la gent aquesta que investiga tota la seva vida el mateix. I jo és cert que no he sortit, que en Sant Cugat continuo coses fent de Sant Cugat, perquè ningú més s'ha dedicat, jo li passaria testimoni a... I de fet ara he fet coses de la restauració i ara estic fent coses de la Primera República perquè tampoc hi havia gaire cosa feta a Sant Cugat. I llavors, bueno, pues mira, a nivell local pues, m'interessa. Però no entenc l'investigador que es queda fent tota la seva vida un mateix tema. No sé.
Monotemàtic.
Clar, hi ha molt camp per córrer.
Estem acabant aquesta entrevista, que està sent molt distreta, t'ho he de dir, i acabarem, com sempre, amb un tema musical. Abans has fet referència, però no has acabat d'explicar el què. Digue'm quin tema és i per quin motiu l'has triat.
Bueno, es Me Gusta la Calle, Hey Hey Hey, que és un grup Lie Detectors, que és un grup basc, que fa garatge, que és la música que m'agrada a mi, el rock, el surf, el punk, aquests estils així més rockeros, el rockabilly fins i tot. Que estan morint, és a dir, jo vaig de concerts i moltes vegades el més jove soc jo i que dic, aquí no hi ha futur, el reggaeton ens està matant. Llavors bueno, pues és un grup que relativament nou, deu tenir 4 o 5 anys i que és un grup divertit. A mi m'agrada la música compromesa, amb lletres compromeses, però també m'agrada la música per divertir-te i per ballar i per saltar, que és per el que estava fet el rock. I aquesta cançó jo crec que representa molt aquest esperit de diversió i de a més això de calle. Ara que dicen te falta calle, pues no, també a los rockeros fa molt de temps que tenim calle.
Doncs amb aquest tema que compartirem amb el públic, amb l'audiència, tanquem aquesta conversa. T'agraïm moltíssim que hagis passat pel Connectats i esperem que tinguis un bon estiu.
Pues això espero jo també, ja espero les vacances i la jubilació, que és el meu gran repte de futur.
Gràcies, José Fernando. Adéu.
Adéu.